I no solament es van, diguéssim, instal·lar nous hospitals de tractament de ferits aguts, per entendre'ns, o sigui, amb quiròfans i llocs on s'havia de fer les cures importants, sinó que també es van tenir que instal·lar centres de recuperació d'aquests ferits, perquè l'arribada de ferits era tan constant que no es podien quedar en els hospitals on els atenien, perquè llavors els saturaven també. Per tant, es van tenir que, de seguida, es va també organitzar una sèrie de llocs on enviaven els ferits un cop se'ls havia fet el tractament inicial o, diguéssim, definitiu, però que ja només requeria una sèrie de cures fins que se'ls donava l'alta. Aquests llocs eren uns centres que naturalment tenien una sèrie de característiques, doncs havia de ser un lloc amb capacitat, amb una relativa, un relatiu aïllament, en llocs agradables, no? Perquè els ferits doncs, allà trobessin un ambient de calma, de tranquil·litat i sol, bon aire, no? Que els hi ajudés a recuperar-se, no per anar a casa seva, sinó per tornar al front, que és el que els interessava, diguéssim, a la sanitat militar. Evidentment, l'hotel Terramar doncs, era un dels que reunia totes aquestes característiques, de manera que va ser un dels diversos llocs que en aquell moment a Catalunya ja es van obrir com a centres per convalescents, com centres de convalescència de ferits i ja mutilats de guerra. De fet, es van incautar, perquè llavors el procediment va ser molt fàcil, directament van incautar a l'hospital, des d'aquest moment queda, diguéssim, en poder del comitè sanitari del comitè de milícies. Van incautar dos, a l'hotel Terramar i el que se'n deia a l'hotel del Golf, que jo no sé si encara existeix, jo em sembla que no. Ara ho veuran.
Terramar és el Terramar antic.
Ara ho veuran. El Terramar... No, el Terramar era aquest. Vale. Però a més, hi havia... a més... Quieto. Hi havia aquest. Com li diuen?
El Sallarot.
El Golf.
És aquest.
Va.
Doncs van incautar els dos. En aquest, jo estic, vaja, aquí és on estaven els ferits. A l'altre, segurament, hi vivien el personal sanitari. Part del personal sanitari, per les dimensions i per lo que s'explica, doncs sembla ser que aquest el van utilitzar per, com a hostatgeria del personal sanitari. Jo ja els anuncio que moltes de les coses que els explicaré les he tret d'una documentació que al final els ensenyaré, perquè jo fins fa poc, fins fa un any, en sabia poques coses d'aquest hospital, perquè no hi ha res. És a dir, més enllà del que va explicar, que també comentaré el senyor Julià, en el seu llibre sobre el dietari a Sitges de la Guerra Civil, doncs sabia molt poca cosa. Ara puc explicar algunes coses més i els hi explicaré al final d'on han sortit. Doncs com dic, a l'agost, al principi d'agost, s'incauten aquests dos edificis. El responsable d'aquesta incautació va ser el doctor Jaume Aiguader, que era el cap d'aquest comitè sanitari. El doctor Jaume Aiguader era un metge que havia estat alcalde de Barcelona. I, per cert, en el llibre del senyor Julià, perquè no és l'únic lloc que jo he trobat aquesta equivocació, es confon el doctor Jaume Aiguader amb el seu germà, que es deia Artemi. L'Artemi Aiguader no era metge, en aquell moment tenia un càrrec dins la Conselleria d'Interior, però no va ser qui va incautar. El que el va incautar va ser el doctor Jaume Aiguader, a partir de principis d'agost del 36. L'hospital va continuar depenent del comitè sanitari fins a l'any 37, després dels fets de maig del 37. La Generalitat perd les competències sobre la sanitat militar i passa a dependre ja directament de la Jefatura de Sanitat de l'Ejército del Este, és a dir, de la Jefatura de Sanitat de l'Exèrcit de la República, i rep el nom de Clínica Militar número 7 i posteriorment serà conegut com la Clínica número 13. Això té a veure amb el fet que dins de l'organització d'aquesta xarxa d'hospitals militars els hi posaven un número, no deien el nom. No sé si una mica per no donar pistes a l'enemic. Però això ens complica molt la vida, perquè trobes papers amb la clínica número 13 i si no saps on estava, doncs et quedes igual, no saps realment a què correspon. Però l'Hotel Terramar, i jo he trobat més números, perquè també he trobat el 6 i el 10, però els que més es repeteixen i que jo crec que són els que es van fer servir més van ser el número 7 i el número 13. Ara sabem el personal sanitari que hi havia, perquè és clar, doncs hi havia d'haver uns metges que es cuidessin dels ferits, però realment hi van haver, o almenys coneixem molt pocs, però jo crec que no n'hi havia gaires més, perquè com els he dit, no era un hospital destinat a tractar ferits constantment, sinó que simplement se'ls aplicaven les cures secundàries i això fins i tot ho feien les infermeres i els practicants, de manera que metges poquíssims. Al principi, quan es va obrir, resulta que el doctor Aiguader va posar la seva senyora com a directora administradora. No era metge, es deia Carmen Cortés, i la va posar administradora. I com a directors mèdics, és a dir, com a directors de l'hospital, responsables, he trobat quatre. El primer es deia Bufarull, no sé més que era un metge de Vametlla de Mar, perquè hi va estar aquí uns mesos. Durant molt poc temps hi va estar el doctor Alfred Royo. Després va seguir el doctor Guillermo Montaner, d'aquest sí que ja sé una mica més, els explicaré després qui era. I de forma no seguida, però jo crec que diverses vegades, es va fer responsable un metge que segur que vostès coneixen, que era el doctor Joan Ramon Benaprés. El doctor Joan Ramon Benaprés, un metge de Sitges molt conegut, i ha havia un company meu de curs, del doctor Joan Ramon Malagelada, no sé si el coneixen. Joan Ramon és company meu de curs. Aquests van ser els que, durant els anys que sabem, van dirigir l'hospital. A part dels directors, o del director, perquè n'hi havia un només, he trobat dos metges, el doctor Nogués, el doctor Vinyes. Cap d'ells era cirurgià, això és important, és a dir, ens demostra una mica més que, bé, que no era un hospital quirúrgic, sinó que era un hospital de cures, com a molt, i de recuperació. Un odontòleg, que segur que el coneixen, perquè era d'aquí, el doctor Josep Martí de Sardà, que em sembla que després de la guerra
va ser alcalde,
Bueno, doncs estava de metge, d'odontòleg a l'hospital. Quatre practicants, del que els hi parlaré és de l'Elisa Nuri, una persona que va tenir un protagonisme posteriorment, quatre practicants, i hi ha 16 infermers. Fixi-se que dels 16 només hi ha 4 infermeres. Una, dues, tres i quatre. I aquesta tenia 15 anys, I aquesta 18. Bueno, no sé ben bé per quin motiu. En aquell moment, doncs, a veure, aquí hi havia poques infermeres a Catalunya, perquè fins llavors saben que aquesta feina als hospitals ho feien les monges. Llavors hi havia poques infermeres titulades, per tant això va ser un problema molt greu, no el comentarem, però de la guerra es van tenir que organitzar cursets per formar infermeres, perquè no n'hi havia preparades, i per tant doncs, no és estrany que aquí doncs, la majoria fossin homes, que bueno, probablement doncs, tenien estudis de practicant, infermeria, etc. I després hi havia una sèrie de soldats, que també tenien tasques sanitàries, és a dir, alguns perquè eren estudiants de medicina, doncs, per exemple aquests dos que he trobat que eren estudiants. Un d'ells, el que explicava abans, d'haver-ho sapigut, li hagués pogut preguntar moltes coses, perquè el doctor Antoni Cols Baqués va ser metge de la Puigverd durant molts anys, de manera que era un home conegut, i li haguessin pogut preguntar que ens expliqués coses del Terramar. Res, no va deixar res escrit. Per tant, hi havia també soldats que ajudaven des del punt de vista sanitari. Però, si recorden, doncs hi havia un director, dos metges, quatre practicants i la resta infermeres. Moviment de ferits. A veure, no tenim estadística, això és una pena, no? Però no tenim cap paper. És dificilíssim. No, hi ha poquíssims hospitals que funcionessin durant la Guerra Civil i dels quals s'hagi quedat un registre. Poquíssims. Vull dir, segurament el més complet, i no ho està del tot, és el de Sant Pau, perquè té un bon arxiu, però ni en el Clínic, i ja no dic tots aquests improvisats, és dificilíssim. Per tant, no sabem quants ferits van passar per aquí. El que sí sabem, tinc dues xifres concretes de dos moments. Al setembre del 37 hi havia 260, i un any després, al juny del 38, van arribar 362 ingressats. I per què van augmentar? Pues, bueno, també s'entén. Al setembre del 37, el front encara estava lluny de Catalunya. Però des de la primavera del 38, si recorden, quan es va ocupar tota la franja de Ponent, fins a Lleida, i al Segre, i al Noguera Pallaresa, llavors el front ja estava a Catalunya. Els ferits doncs estan més a prop i es produïen, a més hi va haver grans batalles, no? Per tant, s'entén que el juny doncs això estigués sobresaturat. No sé si van conèixer el Terramar antic, però imaginin-se de posar 360 persones allà dins. Vull dir que tenia que estar bastant apretadets. Però bueno, dins de tot no sembla que estiguessin tan malament. Aquestes dates són les que surten al llibre del senyor Julià, perquè és l'únic que va anar recollint, doncs, de tant en tant arribaven ferits, no? Llavors, gràcies a això, doncs, bueno, sabem, tenim una mica d'idea de com anaven arribant. I sabem, pel que ell ens explica, doncs, que efectivament des d'agost del 36 ja començaven a arribar els ferits que jo els explicava del front d'Aragó. Especifica que fins i tot el dia 23 van arribar 15 personal sanitari, després van arribar al setembre un 90 i que van ser atesos pel doctor Benaprés, que de tant, com els deia, pues, també deuria ajudar quan es necessitava. Al desembre arriba un tren militar que va deixar 30 ferits procedents del front de l'Aragó. És molt important això del tren, era molt important que aquests llocs, hospitals improvisats de rereguarda, tinguessin via fèrrea, perquè era la manera de comunicar-se, d'evacuar els ferits des del front cap a la rereguarda, més eficaç, no? De manera que la majoria d'aquests hospitals, fossin tant d'aguts com de convalescència, era molt important que estiguessin a prop del tren. Els ferits, ara els explicaré al Goran, la majoria dels ferits que venien aquí procedien del hospital que es va muntar a l'Institut Pere Mata a Reus. Allà, des del principi de la guerra, van muntar amunt dels pavellons, perquè encara van quedar on hi havia els ingressats, no, els dements, però un dels pavellons es van dedicar a hospital de traumatologia, és a dir, per ferits amb fractures, i allà hi havia un metge molt important, el doctor Jimeno Vidal, que els tractava, i després els enviava aquí per recuperar-se. Clar, Reus i Sitges estan comunicats amb tren, per tant era molt important el del tren. Hi ha una circumstància que a mi va sorprendre una mica, explica el senyor Julià, que el juliol del 37 el desallotgen de Ramat, el buiden, treuen tots els ferits, els envien a Vilanova i a Reus. Reus vol dir el Pere Mata. I Vilanova, pues, Vilanova també tenia parell o tres de locals reconvertits en hospital. Dius, i això per què? Home, hem de tenir en compte, hem d'intentar contextualitzar tot això. En aquella època s'estava preparant, i de fet va tenir lloc ja, la batalla de Brunete. La batalla de Brunete era a Madrid, però va ser molt sagnant, per tant, podria ser que en previsió d'aquesta ofensiva que va desencadenar l'exèrcit de la República, diguéssim, necessitarem potser un hospital important on estarem llocs, no? On estarem llits. Per això el van aquells dies desallotjar, però després, un cop acabada la batalla, que va acabar el 25 de juliol, el dia 27 tornen els ferits a Terramar. I també tornen, això no ho diu el senyor Julià, ho he trobat jo, que arriben soldats malalts, no ferits, malalts, d'hospitals de la zona de Llevant, de València, del GMSI, de Cullera, etc. Vol dir malalts que tenien, no ferits del front, sinó que tenien problemes d'estómac, problemes, algun tuberculós, alguna malaltia infecciosa, i llavors, clar, també s'havien d'ingressar. Doncs, bueno, també van ingressar aquest tipus de pacients. No solament hi havia soldats ferits, de ferides del front, no? A l'agost del 37 més ferits, i al setembre del 37, diu el senyor Julià, ingressen molts ferits procedents del front d'Aragó. Què estava passant al front d'Aragó? Pues la batalla de Belchite, que va ser entre el 24 d'agost i el 6 de setembre del 37. I justament el 7, quan s'acaba la batalla, això s'inunda de ferits. Per tant, pots pensar que venen de per allà, perquè a més, i si no, es produïa una espècie de cascada, no? O sigui, els d'allà anaven a l'hospital, i l'hospital el buidaven, enviaven la gent més endarrere, i al final doncs, van arribar aquí. És a dir, coincideix amb un episodi important de la guerra, no? I les dues últimes anotacions doncs, corresponen també a una batalla molt important, que és la de l'Ebre, i per això doncs, al setembre hi ha un tren militar que porta un centenar de ferits, i diu el senyor Julià que a l'octubre el tràfic de ferits és diari. La batalla de l'Ebre es va acabar el 15 de novembre del 38, de manera que és normal. Clar, això és el que diu el senyor Julià, però probablement cada dia arribaven ferits. Vull dir que això és només un anàlisi del que hem pogut deduir a partir d'aquest diari tan important que va deixar escrit el senyor Julià. Aquests són una fotografia dels ferits que estaven al Pere Mata. Això és el Pere Mata. I aquest senyor d'aquí és el doctor Francesc Gimeno Vidal, que era el cap d'aquest hospital. Com poden veure, això correspon a l'estiu del 36. Aquests són fractures de braços i encara porten la gorra de milicià, perquè eren els combatents que en aquell moment doncs, estaven sent atesos, no? I d'aquí, com els deia, els enviaven la majoria dels ferits que arribaven aquí eren del procedent del Pere Mata. I el doctor Gimeno Vidal, un cop a la setmana, si no ell, un ajudant, venia a passar visita, a veure com anava tot, no? I aquesta és una fotografia en la qual es veu el doctor Gimeno Vidal, la seva senyora, que dramàticament va morir a Banyoles a finals de la guerra, i el doctor ben après. En aquell moment, això correspon... I per què no surt això? Bueno, això és abril del 37, és que està aquí sota. És abril del 37.
A sobre és el doctor Martínez.
A veure, un moment. Qui? Aquest? Aquest és el doctor Martínez? Perfecte.
I aquest? Pepe Mas.
Aquest?
José Mas Vidal.
Aquest és el Mas Vidal? Veus? Veus com valia la pena que vingués? No, escolti, és que això és molt important. Bueno, el Mas Vidal era un practicant. El Mas Vidal era practicant, però bueno, moltes gràcies. Doncs pues mira, aquesta foto és la primera vegada que es publica, No és la primera vegada. Però és una fotografia molt rara. Ja tinc algunes més de la visita que va fer aquest dia, però aquesta és la més maca i a més em va servir per identificar completament els personatges. Bueno, és perquè vegin doncs, com el doctor Gimeno Vidal doncs, vigilava constantment com es tractaven els seus ferits, com se'ls feien les cures i d'una forma personal. Bé, entre les visites que es van fer, doncs, ja hem parlat, el doctor Aiguader l'agost doncs, va venir junt amb un altre company del comitè sanitari a veure com s'instal·lava això. El febrer del 37 va venir un cirurgià de Toulouse, un senyor, el doctor Dicuany, que era membre del Comitè d'Ajuda de la República, va venir a Barcelona, va portar medicaments i un altre tipus d'ajuda pel tema sanitari, i he trobat al diari que va fer una visita ràpida, no sé ben bé per què, bueno, per quin motiu, però va venir a visitar concretament l'hotel Terramar. Algú li hauria de dir doncs, que era un hospital que valia la pena de visitar i el va venir a veure. El març del 37 va venir el president Azaña, això ho explica el senyor Julià, diu que va visitar els amputats, era un centre, ara ho veurem, d'amputats, i els va prometre un donatiu de 1.000 pessetes per cada un d'ells, que segons el senyor Julià no van arribar mai. Però almenys doncs, els va deixar contents durant un temps. No? El maig del 38 va venir el director general de Sanitat amb una visita de, també d'inspecció, i al diari he trobat un rumor de que també va passar a la Simone Weil. Són rumors, no?
No, és veritat.
És veritat? Teniu constància?
Està documentat. I ella mateix, el seu diari, Simone Weil, explica...
Ah, perfecte. Que va tenir, es va ferir o...
I explica tot el que està fent a Sitges i posa, està publicat tot això.
Molt bé, perfecte. Llavors, no, si ara estic aprenent molt, eh? Bueno, llavors, vida quotidiana. Com era la vida? Bueno, deuria ser una mica avorrida, perquè eren gent jove, relativament en bon estat de salut, i que bueno, aquí el que estaven esperant és posar-se bé i marxar d'aquí, no? I, bueno, esclar, doncs, les condicions tampoc eren les òptimes, no solament d'aquí, sinó això és comú a molts altres llocs, no? Per exemple, doncs, es queixaven de l'alimentació que rebien. Hi ha diverses queixes i li donen la culpa a l'administrador. I fins i tot van fer una visita, no sé on exactament, van anar a Barcelona a protestar perquè no estan contents amb l'alimentació. I també és bastant comú que bueno, els hospitals tinguessin necessitats, perquè a veure, un dels problemes era qui ho pagava tot això. No m'entretindré, però era complicat. I això era un gasto en el qual hi havia de participar l'Ajuntament. L'Ajuntament tenia que contribuir, la gent del poble, la Generalitat, la Sanitat de Guerra, i al final entre tots pues, no s'arribava. No? I de tant en tant pues, bueno, havien de fer requises de llits, bueno, aquí van fer una concretament, altres llocs tinc també documentat, doncs, que demanen a la gent del poble que cedeixin matalassos, flassades, etc. per cobrir les necessitats dels hospitals, perquè no arribaven, sobretot quan venien, per exemple, doncs, aquestes onades de ferits i quedaven col·lapsats, doncs potser no tenien. No? Ara els ensenyaré una sèrie de fotos que, pel que m'han dit, no es coneixien. Això està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I jo el vaig trobar, i no sé si diu Hotel Terramar, i ho vaig identificar, però em sembla que diu ferits. I ara veuran per què. Però són de l'Hotel Terramar. Del fons Brangolí, és del fotògraf, es diu Brangolí. Aquí veuen l'entrada al hall, el hall de... dos que estan aquí sentats. Això és una foto que és més coneguda, que és un dels interiors, té pinta de menjador, però habilitat com a dormitori. I aquí veiem, comencem a veure una sèrie de ferits que, com poden veure, doncs eren gent jove, en bon estat, perquè havien tingut el seu problema, clar, alguns molt greu, no? Com aquest d'allà, de l'esquerra, doncs, que és un amputat, aquest noi. Aquí s'estava acabant de recuperar de la seva amputació i d'aquí doncs, bueno, enviaria segurament cap a casa seva o serveis auxiliars. Soldats ferits. Aquí es veuen alguns del que ha sortit abans, no? Com per exemple doncs, aquest d'aquí i aquest d'aquí també. Són fotos fetes un dia que algú va venir, un periodista i un fotògraf, i van fer una sèrie de fotografies doncs dels que van trobar aquell dia per aquí. Aquests són segurament un dels del tipus de ferit més freqüent, i que van estar més temps per aquí. Eren nois doncs, que van perdre una extremitat i llavors doncs, clar, això requereix una recuperació fins que tot això queda a punt per posar una pròtesi, etc. De manera que bueno, doncs és el tipus de pacients que hi havia. Però també aquestes quatre mostren una altra de les activitats que es feien que el doctor Jiménez Vidal recomanava molt, que era l'esport, l'esport, l'activitat física. Perquè, bueno, a veure, aquest noi, per exemple, té un problema al genoll, però a part d'això, pues, bueno, està molt entretingut i s'ho passa molt bé fent boxa amb un altre, que no sabem exactament el que té, perquè se li veu molt bé l'altre. És per mostrar també aquest tipus de pacient, eren gent jove, eren gent que aquí ja estaven bé pràcticament, estaven recuperant aquests. Per tant, bueno, doncs tenien una activitat, el que podien fer, per ells segurament doncs, era un lloc agradable, però potser doncs, fins i tot avorrit, no? Perquè doncs, bueno, no podien fer grans coses més. Aquestes quatre són curioses perquè és una altra activitat, no sé si de recuperació, però si feien això, fer un capdell, no? És un capdell de llana. I aquesta senyora doncs, ve aquí i els està ensenyant a fer un capdell i no sé si amb això s'entretenen doncs, bueno, o fins i tot pot arribar a fer alguna mena de recuperació de l'activitat amb algun braç. És una cosa que ha quedat així, però que bueno, m'ha cridat l'atenció. No? Aquí es veuen doncs, més fotografies dels soldats a la porta, mirant cap a l'abadia, etc. No? Aquest és el periodista, aquest és segurament va venir un periodista i un fotògraf i van fer aquest reportatge, que es va quedar allà, a l'Arxiu Nacional, i allà el tenen, vull dir, si el volen recuperar jo els diré exactament on està. Però clar, com que tenien molt de temps, doncs també bueno, buscaven manera d'entretenir-se, no? Llavors, és curiós, no?, que poden veure un tipus d'anunci que aquests mesos, era, bueno, aquests anys, era molt freqüent a La Vanguardia, no? Diu, joven culto, desearía relación con señorita agraciada de buenos sentimientos. FM, jo no sé què vol dir, no sé, no sé, algo de matrimonio, no sé, futuro matrimonio, potser, no sé. Escribir Hotel Terramar, Sitges, era un dels que estava ingressats, i sense cap mena de dubte, aquests ho diuen més clar. Los compañeros Miliciano F.A. y M.M. de 28 años desean relacionarse con señoritas formales, dirigirse al Hospital Terramar de Sitges. Bueno, segurament doncs, era una de les activitats que tenien, mirar de buscar el que deia les madrines de guerra o una persona amb la qual doncs, tenia una certa correspondència. Pensin que molts d'aquests nanos eren de molt lluny de Catalunya. Que és clar, pobra gent, estaven aquí lluny de la seva casa, recuperant-se, ferits, malalts i avorrits, i per tant doncs, bueno, doncs això és una manera molt lògica d'intentar sobrepassar-se, superar la situació. No? Aquí els hi porto un document, bueno, que l'he trobat amb aquesta documentació que jo m'ha arribat a les mans, que és una carta del senyor Utrillo, del Miquel Utrillo, però deu ser el fill. Hi havia dos, no?
El pare, el fill.
Aquest és el fill, perquè ja he vist abans passejant per aquí que el pare Utrillo va morir el 30 i escaig. Aquest és el fill, que estava a Barbastro, i li escriu al Martínez. Li escriu una carta, bueno, li explica que ha trobat un enxufe, una mar d'important, molt bé, a l'estado major del quarto general, etc. Bueno, és una carta que si els interessa, els hi puc passar també, i li demana al Martínez a veure com estan per aquí. No porta data, però clar, diu una cosa. Diu el que manca per dir-te és que la guerra, a passar del contratemps de Santander, la guanyarem. Bueno, Santander va caure l'agost del 37, de manera que aquesta carta deu ser del setembre del 37. És el que ens serveix per situar-la una mica. Bé, i aquest és un altre document que aquest ha sortit en l'arxiu de l'antiga URSS, que són uns arxius que ara estan desclassificats i que es poden consultar per internet. Ara sortiran milers de documents i qui vulgui estigui interessat. Sobretot són de les brigades internacionals, perquè les lligues internacionals, com saben vostès, les controlaven des del Comintern i s'enviaven des d'aquí doncs, informes que van anar a parar a Moscou, són els que s'han conservat, i ara surten. No? Aquest és un document, és aquell que jo li havia comentat, en què, com poden veure, parla de la clínica número 13 i és el juny del 38 i diu que han hagut... No diu quina clínica és, però clar, a veure, Sitges, i és el que diu 362 llits, home, ha de ser el Terramar, no hi havia cap més, només hi havia el Terramar i l'Hospital Civil, i l'Hospital Civil no tenia aquesta capacitat, no? Em sembla, no la tenia. Per tant, va passar doncs, que van ingressar uns quants soldats de les brigades internacionals i llavors el comissari demana revistes. El problema dels brigadistes és que, clar, com que hi havia de moltes, de 50 i pico nacionalitats, i això vol dir otros tantos idiomes pràcticament, doncs se'ls havia de fer arribar literatura en tots els idiomes, perquè es procurava molt mantenir la moral, i per mantenir la moral l'arribar a llibres i revistes era molt important. Per tant, hi havia una gran campanya perquè per poder facilitar aquest tipus d'entreteniment a aquests soldats. No? I aquí doncs, bueno, el comissari doncs, demana que a la clínica militar se li enviïn, si pot ser, exemplares de periòdicos, revistes, etc., de las que se publican en francés, tal, para que nuestros compañeros durante su estancia puedan distraerse, etc. ¿No? Per tant, és un altre document relacionat amb la clínica que demostra una cosa que tampoc sabíem, i és que hi van haver soldats de les brigades internacionals. El que explicava abans la Núria, les biblioteques dels hospitals de les brigades internacionals, bueno, això els hi explico jo, doncs, com els deia, van ser molt importants i en quant a volum, tenien el seu propi sistema sanitari, la seva pròpia organització i per tant van una mica a part. Però sabem que dels 5 hospitals de les brigades internacionals que van funcionar a Catalunya, del David no tinc dades, però dels altres ja poden veure que estem parlant de milers de volums, no? Per tant va ser una tasca important. En la resta d'hospitals, doncs aquesta d'aquí és una llista perquè vegin, també surt d'aquest arxiu, de llibres en llengua escandinava que havien de tenir, però la Generalitat també es va encarregar a través d'aquest sistema de biblioteques el servei de biblioteques al front, que venia d'una idea que ja s'havia posat en marxa l'any 34, que eren les biblioteques d'hospital. Com que ja n'ha parlat la Núria, tampoc els hi explicaré grans coses, només recordar que aquest servei de biblioteques del front, entre el febrer del 37 i gener del 39, no, perdó, que és quan va funcionar, però tenim dades entre març i setembre del 38, que va repartir més de 5.000 volums entre tots els hospitals de Catalunya. Feien servir doncs, un bibliobús, que era un camió que es desplaçava per tot arreu, portant els llibres. Bé, jo els deia que he trobat molta informació amb una documentació que em va venir a les mans d'una forma realment casual, perquè vaig anar a Salamanca, al Centre de Documentació de la Memòria Històrica, el famós Arxiu de Salamanca, buscant un sumari d'un metge que li havien fet un judici perquè l'havien acusat de que era feixista. Llavors allà, doncs, jo vaig demanar el sumari i em van dir, bueno, perquè té... Sí, diu, segurament està aquí, diu, però no sabem a on. Diu, segurament deu estar entre la caixa 1600 i la 1650. I jo vaig dir, bueno, doncs comencin a portar caixes, que vol que li digui. I llavors, doncs clar, vaig tenir que xupar doncs, una sèrie de sumaris immensos. Vaig trobar el que buscava, però també em va sortir aquest. És el sumari d'un judici que li van fer amb una noia, la Maria del Carmen Torres López, que com poden veure aquí, explica les causes. Diu, és un judici davant del Tribunal d'Espionatge i Alta Traïció, que funcionava a Catalunya l'any 38, de fet, i la van acusar, és un sumari fet por alta traición con motivo de los hechos ocurridos en la clínica militar número 7 de Sitges, hará unos dos meses, por los cuales se instruyen diligencias, etc. Bueno, ahora sí explicaré lo que va a pasar, porque realmente es pot escriure una novela, pot escriure una novela. Resulta que arriba aquí al Terramar, a l'any 37, una noia que té els estudis de practicant, que era més que infermera. Arriba, era una noia una mica conflictiva, era la practicant que es deia Elisa Nuri, abans els hi he assenyalat, i comença, entra, i és d'aquelles que comença a mirar-ho tot, no està d'acord amb res, no està d'acord amb com tracten els pacients, diu que les cures no són correctes, diu que els metges boicotegen les cures perquè els soldats estiguin molta estona, o sigui, més temps del degut a l'hospital i no vagin al front. I a més, llavors, sospita que allà hi ha molts feixistes infiltrats. I concretament, un dia troba que una infermera amb la qual s'havia enfrontat, pel tema potser de que ella era practicant, l'altra infermera, etc., diu una cosa estranyíssima, diu que aquella noia portava un ram de flors que li havien regalat, que tenia els colors de la bandera monàrquica, que a més s'havia alegrat molt el dia que va caure Santander, que a més tenia un paper que hi havia el cara al sol, efectivament el paper hi és en el sumari, però que ella deia que li havia regalat un noi que l'havia agafat al front de Madrid, que l'havia agafat d'un feixista, etc. Però la noia aquesta, la Elisa Nuri, al final doncs bueno, s'enfronta també amb els metges i decideix fer una denúncia. I va als guardes, i ella havia uns guardes de sal, bueno, vigilants, i fa la denúncia. Diu, aquí hi ha una sèrie de... Hi ha una noia, concretament, fa una denúncia contra la noia, contra el Mari Carmen Torres, diu que és feixista. Llavors els guàrdies ho transmeten al Servicio de Información Militar, el SIM, que eren els que vigilaven això, l'existència de quinta columnistes, feixistes amagats, etc. I abans fa una cosa molt curiosa, i és que envien dos agents d'investigació, però infiltrats. És a dir, no es presenten com agents del CIM, sinó que al revés, es presenten un d'ells sobretot com a metge. Diu que és metge. En realitat, després diu que era estudiant de medicina, jo no ho he pogut comprovar, no surt enlloc, però bueno. I entra com un metge, i abans entra a l'hospital i comença a guanyar-se la confiança de la gent, i els va dient que ell en el fons és feixista. A veure què diuen, no? I dels altres, doncs n'hi ha que van picant. Ah, bueno, preocupis, aquí quasi tots ho són. I, bueno, total, que al final la noia aquesta està a punt de descobrir-lo, de dir, escolta, tu no ets metge, eh? I abans de que el descobreixi, l'home fa l'informe. I fa un informe dirigit ja al fiscal. I diu, no solament la Maria del Carmen Torres és feixista, diu, la majoria del personal sanitari són tots feixistes. Total. Que els agafen a tots. Agafen el director, el muntaner, els dos metges, els practicants i aquesta infermera. I llavors van tots a declarar, bueno, primer van tots a la presó, o sigui, els agafen a tots, els fan declarar, hi ha les diligències, hi ha totes les declaracions de tota aquesta gent, per això jo he pogut averiguar moltes coses del que passava, i al final el fiscal diu, a veure, de tot el que s'acusa aquesta gent, de lo que se li acusa a la infermera Torres, sí que es pot veure davant del Tribunal d'Alta Traïció, d'espionatge i alta traïció, però la resta del personal no. Segurament són també simpatitzants, però no és per portar-los davant d'aquest tribunal. Que els vegi un tribunal popular, com si diguéssim era de menys caràcter polític. No? Llavors, el sumari s'acaba amb la sentència, o sigui, el judici i la sentència que li fan a aquesta noia, que és la Mari Carmen Torres. La van condemnar a 10 anys d'internament en un camp de treball. Que passa que això va ser ja a l'abril del 38 i jo dubto molt que arribés a anar a cap camp de treball perquè no n'hi havia cap per dones, de manera que possiblement va acabar a la presó, com a molt, no crec que anés en un camp de treball, però li van caure 10 anys. La resta del personal no ho sabem perquè si van passar un tribunal popular llavors se'ls va obrir un altre sumari, un altre procediment, i aquest jo no l'he trobat, i possiblement deu estar en una altra de les caixes que hi ha per allà a Salamanca, i qui s'entretingui potser un dia el trobarà. Però bé, el fet és que això va donar lloc a un bon rebombori, i d'aquest sumari i d'aquestes declaracions surten una sèrie de denúncies, perquè van interrogar fins i tot a ferits, a gent ingressada. I llavors, de les denúncies que es van fer, home, algunes s'entenen. Varios ferits es queixen de que hi havia poc personal. És que, esclar, hem parlat del director. El director, el Montaner, era un home que venia de... havia estat abans de la guerra visitador mèdic. Era metge, però es dedicava a visitar els laboratoris per vendre productes, i comprar i vendre productes. Llavors, per aquesta raó va tenir un cert càrrec dins del Consell de Sanitat de Guerra, i va acabar aquí, de director, perquè coneixia els responsables del Consell de Sanitat de Guerra. Però ell no tenia ni idea de cirurgia ni hablar, i de medicina poca. Per tant, era un home que, ja ho dic, en els mateixos mals, no passava mai visita al Montaner. Llavors hi havia els altres dos i els practicants. Clar, la sensació de desatenció era evident. Però també hem de pensar que potser és que només necessitaven cures, no necessitaven que cada dia els hi passessin la visita. En fi, és molt difícil de dir, eh? Vull dir, per això és el que diuen. Es queixen de que els tractaments eren inadequats. Bueno, hi ha un concepte de que els feien cura seca, vol dir que només se'ls posaven gasses seques sense netejar amb líquids o el que se'n deia cura humida, la qual cosa es feia així perquè el doctor Jimeno Vidal ho va ordenar. De manera que no era una cosa que se'ls hagués ocorregut als metges, sinó que el doctor Jimeno Vidal, que era el responsable, realment doncs, ho exigia. El problema és que també hi havia malalts mèdics, no solament ferits, de ferides o de fractures. Hi havia aquests malalts que tenien tuberculosi, cardiopaties, algun sifilític, malalts de l'estómac. Clar, i es queixaven que no els hi feien res, és que no hi havia tractaments terapèutics adequats. Hi havia un malalt d'estómac que deia, és que només se'm donen bicarbonat, o és que no hi havia res més. No hi havia res més, vull dir, pobre home, estava aquí, si no hi havia bicarbonat. Però, o sigui, hi ha denúncies que dius, home, és que és el que hi havia, no? Que el menjar era deficient, ja ho hem vist, i fan responsable l'intendent. I també segurament va ser un problema, sobretot al final, quan arribaven ferits ja no que els havien fet la cura definitiva fora i arribaven aquí i ja era només per fer les cures secundàries, sinó que com que el front s'anava acostant, doncs venien ferits que exigien una atenció important. I clar, aquí potser no es tenia aquesta, els mitjans per fer aquesta atenció. Per tant, aquesta queixa doncs, també s'entén, tenint en compte la dinàmica de la guerra. No? Bueno, i què va passar? Al final s'acaba doncs, la guerra i l'hospital és evacuat. Hi ha una notació en el diari del senyor Julià que m'ha fet molta gràcia, que diu, a l'11 d'abril, recordin que la guerra s'acaba el 1 d'abril, a Catalunya abans, però bueno. Però l'11 d'abril se presenta a l'alcaldia el doctor Sierra, va ser un dels que després de la guerra doncs, va ocupar càrrecs de responsabilitat, inspector provincial de sanitat, a l'objeto de desinfectar hoteles i edificis ocupados por los rojos. Sí, aquella sensació de dir, bueno, això, no. Anem a fer això, vamos a desinfectar tot això, no sé com ho van deixar, però la imatge realment és potent, no, del moment, no? I com va acabar l'hotel Terramar? Bueno, pues, amb aquest anunci que va sortir a la Vanguardia Espanyola, que sortia, van sortir diversos, i que diu que el 1 de julio quedaran normalizados todos sus servicios. Per tant, no ho sé si va ser així, però almenys s'anunciava que a partir del 1 de juliol doncs tota aquesta història de l'hotel hospital o de l'hospital hotel doncs s'havia passat a la història. Molt bé, doncs moltes gràcies.